Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és així, estem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, al igual que Alberto Parco, també ens enxissen el 16 de maig. A banda del que estem esta setmana i la que ve en l'especial de reformes i construcció, avui és la vespre del dia de Sant Pasqual, del dia gran de les festes patronals que s'estan vivint a la ciutat de Vila-real. A més, avui és un dia d'ofrena, de foguera, demà, ja no sols del que serà la missa, sinó de tot el que succedís després en la processó, que sempre és molt emotiu a la ciutat de Vila-real, perquè tots els xiquets i xiquetes de comunió, i se, no? No oblidem el patró dels congressos eucarístics internacionals i el que significa l'eucaristia per als devots i devotes de Sant Pasqual. No sé si el senyor Moner Colonques, que és membre dels Amics del Poet i també està en tot el que és la fundació de Sant Pasqual, se'n recorda de quan va prendre la comunió i en quina part de la processó va eixir.
Bon dia, Raül. Sí que me recordes perquè encara que vaig prendre la comunió en Castelló, en la Trinitat, que anava als Escolàpios, vaig eixir en la bandera de la Puríssima i me recorde, tinc un record que, en fi, no sé si la gent li farà simpatia això, però anàvem, els xiquets anàvem en el missaler de la mà i ma mare me va dir, no te'l lleves de la mà, i no vaig mirejar la mà en tota la professó i me se va dormir. Així que sí que me recorde. Però Sant Pasqual és que és pas que som de Vila-real, és un dia gran, sentirem demà, sentirem el vol, notes una alegria, una, no, la voleta de l'assar de les flors, la gent està més contenta, tots aquests dies passats en la novena pues, ha hagut molta participació, hem tingut pues, molta gent visita el Sant, el Sepulcre, jo crec que és una setmana gran, de veritat, com tu has dit, dels vila-realencs, sí.
L'any passat ja estava l'abat del monestir de Poblet, que és vila-realenc, que en el seu bàcul i en tot, perquè té el mateix rang que un bisbe, que el bisbe, per exemple, de la diòcesi de Segorbe-Castelló, i també el provincial franciscà. Són ja gent que des de l'any passat és habitual vore, és a dir, que és un gran esdeveniment religiós i va un poc més enllà.
Sí, a més, un any, a banda de... El van convidar l'any passat perquè vinguera per la setmana de la novena i se quedarà, és fill del poble, se quedarà hasta demà, evidentment. També un any una delegació o un grup de vilarencs, de gent de fidels, han anat també a visitar-lo a Poblet, que és quan el van nomenar, i unes setmanes antes, en motiu del 750 aniversari de la parròquia, que també era el 750 aniversari de la fundació del poble, doncs també és una persona molt, molt propera, s'arrima molt, en fi, estem molt contents amb ell.
Dia de Sant Pasqual, diem, avui és l'ofrena, res té que veure directament, però sí que hi ha que, evidentment, ho organitza la Comissió de Penyes, que és un dia també molt bonic, no? Perquè si diem abans el dia de la processó, sí que xiquetes de comunió, avui els xiquets d'esparvularis, per exemple, estan ja presents.
Jo crec que és un moment en què les persones, pareix que no, perquè ara passen tantes coses, la vida és molt, no? Molt atropellada, sempre estem cap ací, cap allà, molt ocupats, i penso que és un moment que tots tenen aquest record i s'arrimen, i és, a mi, jo no sé els demés, però jo veig que és una alegria veure'ls a tots, van molt contents i li ho porten a Sant Pasqual. Jo crec que tots li demanaran pues, salut i que les coses mos vagin molt bé, això per un costat, i després...
La emotivitat de l'acte en si, no?
Sí, volia dir això, que participa molta gent, i després pel dia de demà, des de la Fundació, pues, està tot una miqueta organitzat, tindrem la missa pontifical, en la intervenció també a part musical, després pugem a la Real Capella, on se té que fer l'entrega del... És una cosa que esperem que agarre tradició, que és el Premi Pasqualino, no? Pasqualino d'Honor. No sé si hauria de dir qui és...
Jo crec que sí, perquè...
Se coneix, és Pasqual Ibáñez d'enguany, i després d'això pues, tindrem la professó. Jo què sé, és... Són els moments grans, els que anem sempre allà a Sant Pasqual, el que tu has dit és molt de sentiment, i volia dir això, que m'agradaria que enguany, si els que s'escolten tenen un segon, que se fiquen quan passa Sant Pasqual, com està expressada la imatge. Que vegin que té una mà que està oferint-la cap avant, com si me l'oferirà a nosaltres, i l'altra que està mirant cap al cel. I jo crec que això... Me ficaré a plorar mentre te ho estic contant, Raül, però crec que m'agradaria que se fijaren en això. És un detall molt bonic.
És significatiu, clar que sí. També des de la Fundació se posa en valor. L'altre dia estàvem parlant amb Juanjo Clemente, que visitàvem la bodegueta de la revista Poble, i n'hi han símbols que tal vegada no sabem els mitjans de comunicació expressar-li el significat que tenen, no? Parlàvem de que en les festes de setembre està quedant-se un poc deslluït la baixada de la Mare de Déu, que potser n'hauria que recuperar alguna certa de coses. I ara, per exemple, en la processó de Sant Pasqual hi ha una cosa que és l'enramar, que no deuria perdre's. I ahí és on també juga la Fundació Sant Pasqual.
Sí, això hem estat, evidentment, perquè tot isca bé demà, ja fa 15 dies o 3 setmanes que hem estat reunint-nos i està, com tu acabes de dir, està tot encomanat. Sí, és una... Sí, he vist, n'hi ha fotografies que... Perquè a vegades, clar, com això està a peu pla, no s'observa no, la figura que se composa. I he vist fotografies, vem fotografies des de dalt, que són molt boniques. Sí, és, no sé, és això, veure la participació. Jo penso que encara que ara pareix que estem una miqueta com oblidant l'Església i tal, jo veig que sí que veus coses agradoses i això, veure, tots s'arrimen i jo penso que sí, que per lo menos estos 10 dies sí que n'hi ha un gran sentiment. I això, pues, ens omple d'alegria.
L'enramar com és? Té sempre símbols de referir,
sí,
no?, a l'Eucaristia.
De basílica, i són símbols de la basílica, efectivament, sí. Sí, 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 estarà els símbols de basilicals, perquè són basílica menor, i sí, i a vegades, pues sí, també està ficada, a lo millor, una imatge, una figureta del calze i l'hòstia consagrada, efectivament, sí, ho has dit bé.
Per finalitzar, en esta conversa, un home que és important dintre de lo que és Amics del Poet i també de la Fundació de Sant Pasqual, perquè fa no res a ingressar també com a patrono, com estan les coses per dins de la Fundació i per Amics del Poet de Sant Pasqual, que sempre estan organitzant coses, preparant, recuperant, n'hi ha projectes...
Pues volem tindre... Pues, ara, lo proper que tenim en marxa és... És una tonterieta, però a lo millor estem volent canviar temes d'il·luminació allí al Pouet i veure si això se reactiva un poquet, que estiga en el seu horari sempre obert. N'hi ha molta gent que s'arrima allí també al Pouet per l'àvia. En el museu n'hi ha moltes coses per visitar i en fi, són patrimoni. I això és el que ara estem més posats.
Senyor Moner Colonques, per acabar, avui és la foguera, parlàvem antes de quan érem xiquets i si en la processó, avui és també el dia de Sant Pasqual un garbonet, que és el que se suposava que anaves replegant cosetes per dur-les a la foguera que s'encendrà al costat de la basílica quan acabe l'ofrena. Vostè s'ha recordat d'allò que dia de per Sant Pasqual un garbonet, encara que siga xicotet?
Encara que siga xicotet, sí.
És una cançoneta que també hi hauria que preservar-la i que no sé per què era en el temps. No sé si això ja té que veure directament en la Fundació o Amics del Poet o la cultura general.
Caldria... Sí, és evident, hi ha... Jo crec que tenim sort que en Vila-real moltes persones que se dediquen a fer que, per exemple, les cançons que tu acabes de dir, obres, patrimoni, no s'oblide, i jo penso que cada un fica la seva... No? La seva miqueta, i crec que col·laborarem des d'ahir nosaltres, des de l'ho col·laborarem perquè seguís que sent així.
Preservant el patrimoni i la història des de la Fundació de la Basílica de Sant Pasqual i des d'Amics del Poet del Sant. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Gràcies a tu, Raül, i a tots.
En esta vespre del dia de Sant Pasqual, dia gran a les festes patronals de Vila-real i que és dia d'ofrena i dia de foguera. No podíem començar, evidentment, el nostre programa d'altra manera.
Les festes de Sant Pasqual es viuen en COPE Más Castellón de dilluns a divendres de 12 i mitja a 2 de la vesprada. Coneixem el més destacat de la veu dels seus protagonistes. Una promoció especial de Rural Nostra Vila-real, Reciplaza, Susana Sánchez Abogados, Restaurant El Vasco de Vila-real, Clara Comunicació, Orenga Finestres i Vidres, Clínica Doctor Rojo, Esport 2 i Esport 2 Oportunidades, Restaurant El Emilio i Fundació Caixa Rural Vila-real.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Esta tarde tenemos una cita muy especial y una cita que será a partir de las 7 en el Salón de Actos de la Casa del Escaragols y que valdrá como 30 aniversario de la publicación del documento La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia. Y para ello, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de la Diócesis de Segorbe-Castellón ha realizado pues un acto especial, una charla-coloquio que lleva como título El Papa Francisco y el Trabajo. Vamos a ver qué es lo que han preparado y también mucho más desde este colectivo, y lo hacemos desde la OA con Ana Arayo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, antes de entrar en lo que ha sido, en lo que va a ser lo de esta tarde, venimos también de estar cerca de este primero de mayo, donde también desde la OA que organizasteis una jornada especial. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues mira, con motivo del 1 de mayo y también del 28 de abril. Son dos fechas que están muy juntitas y muy significativas para el mundo del trabajo. Lo que tuvimos fue en Abacus, la cooperativa de librería, tuvimos un documental, una especie de cineforum, donde reflexionamos sobre la realidad de los accidentes laborales. En este documental, varias personas que lo habían vivido en su propia carne explicaron cómo fue el proceso, las dificultades con las que se encuentran y qué han hecho para intentar apoyarse, animarse unos a otros y dar visibilidad a esta realidad, ¿no?, de los accidentes laborales. A continuación, el día 1 de mayo fue el protagonismo de los sindicatos, sobre todo con las manifestaciones a las cuales también nos unimos con nuestra presencia, y en la noche anterior, en la parroquia de San José Obrero, tuvieron una vigilia de oración, celebran ellos su semana de fiestas parroquiales, y con motivo de ser San José Obrero también el día 1, pues estuvieron orando y reflexionando con todas las personas que sufren la precariedad en el trabajo y que las situaciones pues son para ellas un motivo de vulnerabilidad y de mucha debilidad. Y eso fueron sobre todo los actos alrededor del 1 de mayo.
Y ahí estos actos que ahora dan paso a este acto de aniversario, de este 30 aniversario de este documento, de la pastoral obrera de toda la Iglesia.
Pues sí, los años pasan muy rápido. Y este documento que elaboraron los obispos de la Conferencia Episcopal fue un punto de inflexión, de animar, de lanzar la idea de que dedicar, estar atentos, estar presentes los cristianos en el mundo del trabajo es una tarea no solamente de un grupo como la OAC o de un colectivo como Iglesia por el Trabajo Decente, sino de toda la Iglesia universal y en este caso la Iglesia española. Este documento fue como el pistoletazo de salida, animó mucho la creación de grupos en parroquias, también a los movimientos de pastorales específicos en el mundo obrero, y significó también una mirada a la realidad en ese momento, claro, hace 30 años, que nos involucró a todas las personas que estábamos preocupadas por este tema. Y ha sido un camino, un largo camino, en el que ha habido pues momentos de más esplendor, de más auge, momentos de más dificultad, pero que ha continuado esa primera semilla que se sembró y que actualmente pues tiene otras realidades en la Iglesia, como es la misma existencia de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
Y ahí estará esa charla coloquio con la presencia del obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, de Monseñor Casimiro López Llorente, y también de nuestro otro protagonista ahora mismo en los micrófonos de COPE, como es el director de la revista Noticias Obreras. Abraham Canales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
En tu caso también con mucho trabajo, con también libros como No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo, y ahora más que nunca el compromiso cristiano en el mundo del trabajo, que es un prólogo del propio Papa Francisco, con lo cual, digamos, la temática principal o el título de El Papa Francisco y el trabajo, digamos que eres el que mejor lo puede explicar, ¿no? Lo que fue la figura del recién fallecido Papa también en el entorno del mundo laboral.
Bueno, yo te agradezco tus palabras, y porque son una muestra también de cercanía y de cariño, pero no sé si seré el que mejor pueda explicar. Yo sí que puedo contar en primera persona una experiencia que he tenido de participación en diversos encuentros con movimientos populares. Estos movimientos populares lo constituyen, trabajadores humildes y sin derechos, muchos de ellos y muchas de ellas fuera de lo que aquí llamamos la economía formal, ¿no? Eso no quiere decir que no dejen de trabajar. Es una experiencia que he vivido en primera persona, otra experiencia que viví cuando el Papa Francisco convocó a los sindicatos para dialogar con ellos, Y bueno, y junto a todas estas dos experiencias, que para mí supusieron un cambio vital incluso, el hecho de estar como responsable de las publicaciones de la OA y como director de Noticias Obreras, pues me ha permitido sumergirme en mayor profundidad en el pontificado de Francisco y en todo lo que tiene que ver con su pastoral del trabajo, que ha sido muy viva, muy interesante y muy vigente.
En este caso, ¿hacia dónde va a versar esa conferencia que nos presentarás esta tarde ahí en la Casa de Escaragols?
Bueno, yo creo que es importante subrayar en parte lo que ha dicho Ana, ¿no? Creo que la diócesis hace muy bien en reflexionar sobre lo que ha supuesto 30 años de una pastoral que muchas veces no ha tenido relevancia y que la diócesis lo considera como muy importante. Tal es así que 30 años después de que los obispos aprobaran este documento, se sigue profundizando en las líneas de trabajo que deben de haber. En este caso, la diócesis quiere hacerlo con un diálogo a dos voces, con la presencia del obispo, que creo que esto también es relevante, y con la presencia mía y con el propio diálogo que se puede hacer entre los participantes en la conferencia, a lo cual desde los micrófonos de la COPE invito a participar, porque creo que el trabajo sigue siendo una principal preocupación de la gente, una principal preocupación de la Iglesia, como vamos a ir viendo también a lo largo del nuevo pontificado de León XIV, y creo que es una preocupación generalizada en toda la sociedad con respecto a las condiciones, a llegar a fin de mes, a la siniestralidad laboral, que es un escándalo social. En fin, creo que es un debate muy importante.
No sé, Abraham, aunque la temática va a ser la figura del Papa Francisco relacionada con el trabajo, pero ya has comentado que ahora está la figura de León XIV. No sé si ya has podido conocer un poco cuál ha sido su visión, su perspectiva como cardenal prebós de toda la cuestión en el entorno laboral.
Empezamos a conocer algunas características de lo que quiere desarrollar en su pontificado. Por un lado, ha sido muy tajante y muy claro a la hora de decir que él va a continuar tirando del hilo de lo que ha sido el pontificado de Francisco. Como antes lo dijo Francisco con respecto a su antecesor, en los tiempos de la Iglesia, de un papa a otro, no se produce una ruptura en lo que es el magisterio social de la Iglesia, sino que cada papa aporta una característica nueva, aporta un magisterio nuevo, pero que tiene continuidad con sus antecesores. León XIV ha dejado claro esto, tanto es así que otro de los signos que es relevante es que se ha puesto como nombre León XIV, que inmediatamente a todos nos viene la figura de León XIII, que fue el impulsor o el que llamamos el primer papa que puso de relieve lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia, con una encíclica que hablaba precisamente de la situación del mundo del trabajo, del empobrecimiento que sufría mucha gente y de la necesidad de que la Iglesia atendiera esto como una prioridad. Y por último, en sus primeras palabras ante los cardenales que lo habían elegido, él insiste en esta idea de que va a profundizar en todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia social y con el trabajo. Esto es palabras textuales de León XIV.
Pues todas estas reflexiones sobre León XIV, que tendremos tiempo de enfocarlas en el entorno laboral, de momento recordamos a las 7 en la Casa de Escaragols, en su salón de actos, de la mano de la iniciativa Iglesia por el Trabajo de CERTE, de la diócesis de Segorbe-Castellón, tenemos esta el Papa Francisco y el Trabajo, esta charla coloquio con el obispo de la diócesis, con Monseñor Casimiro López Llorente, y también con Abraham Canales, director de la revista Noticias Obreras. Ana, Abraham, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE, y esperemos eso, que la gente se anime a conocer, pero también a debatir sobre estas cuestiones en el entorno laboral durante esta tarde ahí en esa charla coloquio.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Y esperamos a todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco i un divendres més, i aquest és un divendres especial. Anem fins a la cooperativa agrícola de Benicarló, fins a Beniort, perquè ja ho tenen tot preparat. Va ser ahir el dia, però ho tenen ells per al cap de setmana. I sa celebració per Sant Isidre. Suni López Fibla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Alberto. Doncs així és. Aquesta última setmana està marcada per la celebració de Sant Isidre de la nostra cooperativa, que, com ja sabeu, és el patró de la gent del camp. Ahir dijous, 15 de maig, era la festivitat de Sant Isidre, però des de fa uns anys la traslladem al cap de setmana d'esta data. El que fem és organitzar unes jornades de convivència cooperativa formades per una jornada de caire més tècnic i una altra jornada més social al voltant de la missa en honor al sant. Així que, en aquests moments, avui divendres, ens trobem desenvolupant aquestes jornades de convivència cooperativa, les tècniques, per festejar Sant Isidre amb els nostres socis i sòcies. Són les jornades que enguany arriben a la seva quarta edició i que organitzem juntament amb Caixa Benicarló.
Sí, que hem pogut fer una ullada ahí al programa, i la veritat, molt interessant en temes com el nou model de plantació més rentable, aplicable als cítrics, i també la utilització de microorganismes beneficiosos per a desinfectar el sòl dels camps.
Doncs sí, intentem, Alberto, triar temes que vagin a ser d'interès, punters també, perquè sempre volem anar una miqueta més per endavant de tot el que s'està desenvolupant en el món agrari. Per això la primera ponència ha anat a càrrec d'Ignasi Iglesias, el doctor enginyer agrònom i director tècnic d'Agromillora, i té com a títol Plantació en seto cap a una citricultura més rentable i mecanitzada. Per què ens vam plantejar apropar aquesta xerrada als nostres socis i socis? Doncs va ser arran del viatge que vam fer a finals del mes de gener a Sevilla en les jornades de Mocitrus. Allí ens van apropar a un nou model productiu que ja s'està utilitzant amb èxit en altres cultius frutals com els pomers o també les oliveres i en els ametllers, i que ara es planteja també en els cítrics. I us preguntareu, en què consisteix aquest nou model? Doncs consisteix en un model d'alta densitat de plantació basat en l'ús de patrons enanitzants. I aquesta tècnica innovadora ens permet reduir costos de producció sense que es vegi perjudicada la qualitat i la quantitat de quilos. Així que optimitzem recursos, i és algo fonamental per a la gent del camp. I la segona xerrada, doncs, ha dut com a nom Efectes dels microorganismes en la desinfecció del sòl, i l'ha abordat Antonio García Ruiz, enginyer tècnic agrícola de l'empresa Ecohigiene. Per què hem fet aquesta xerrada? Doncs perquè davant la desaparició de la majoria de les solucions químiques per a controlar plagues i enfermetats del sòl, que com sabeu estan prohibides, doncs ens veiem en la necessitat de trobar alternatives sostenibles per a seguir cultivant en les condicions més òptimes. En aquest cas, la solució doncs passa, bé donada, per l'ús de microorganismes beneficiosos, que el que fan és accelerar el compostatge de les restes vegetals i ens aporten una desinfecció natural, així com ens donen estructura i altres avantatges al sòl. I com tots els anys, en acabar les ponències, la part més tècnica, he de dir-te que doncs, al voltant, ja estem a punteta, al voltant de la una i mitja, els assistents es traslladen fins a les instal·lacions del nostre servei de planters per gaudir d'un esmorzar de germanor en aquesta àrea de Beniart.
I que segur que també estaran mirant a veure què teniu interessant allà a tota la zona del servei dels planters. Això serà, jo vull comentar, el que estarà en marxa en la part més tècnica i que està més dirigida al sector agrícola. Però després, per a tots, i sa celebració més social ja la tenim per al diumenge, no?
Doncs sí, participen les nostres socis i socis, totes les famílies, però està oberta a tot el món, perquè este diumenge assistirem a la missa major en l'església parroquial de Sant Bartomeu en honor a Sant Isidre, que oficiarà, com sempre, el parroc d'esta parròquia, mossèn Carlos García Talar. Està previst que a l'Eucaristia assistisca una representació de la Corporació Municipal, i també, com ja és tradició, pues estan convidades les dames de dues entitats molt vinculades amb el camp, com és la Dama de Sant Antoni i la Dama de l'Associació de la Dona Llogadora. Durant l'Eucaristia, si ens hem de quedar en un moment pues, ben especial, és eixa ofrena del fruit del camp per part de xiquets i xiquetes, que a més van vestidets amb la vestimenta típica de llaurador i llauradora. I en finalitzar, es procedirà ja a l'exterior de la plaça de Sant Bartomeu a la benedicció simbòlica de les partides del terme municipal. I ja per acabar, el que fem és pues, entregar xiquets i xiquetes participants un detalle que oferís Caixa Benicarlo y algo que els agrada molt, una bossa de llaminadures. Així que amb moltes ganes de que arribi este diumenge per poder compartir amb tota la família de Beniort i de Caixa Benicarlo esta data tan marcada en el calendari per al sector agrícola.
Pues ahí estarem molt pendents de tota aquesta celebració del diumenge, d'aquesta celebració més social d'aquesta festa per Sant Isidre, però també toca estar pendent el dia d'avui, perquè avui és tercer divendres de mes, i és dia de la promoció del rentat gratuït de la vostra bencinera, Suni.
Com m'agrada que te'n recordes i que ho remarques la data. Tercer divendres de mes és una fecha important per a Beniort, perquè per compres superiors a 50 euros en el nostre supermercat us està esperant durant tot el dia d'avui un rental gratuït en el rentacotxes de la nostra benzinera. I què hem de dir d'este Láser Wolf Beniort? Doncs que és el rentacotxes més avançat del mercat. Es tracta del sistema sense contacte i d'alta pressió Láser Wolf amb exclusiva tecnologia americana i és pionera en el nostre país. A més, este mètode automàtic el que fa és subministrar aigua sota una gran pressió i rente sense tocar el vehicle, per la qual cosa no hi ha perill de ratllar-lo, perquè el que no es toque no es ratlla. A més, ens permet accedir d'una manera molt fàcil, és molt intuïtiu i molt còmode d'usar. Només és entrar en el vostre vehicle, en el que és el panel de control, escollir el rentat i, a més, ara podeu pagar també en targeta bancària o des del vostre mòbil. Sense oblidar que incorpore funcions úniques com el rentat de baixos i laterals, la cascada superbrillantor o la funció que neteja els insectes i la de secat intensiu. Com veiem, tots són avantatges en el Láser Wolf de Beniort, el nostre particular centre de rentat de la benzinera de la nostra cooperativa.
A mi el de la neteja dels insectes m'anirà de meravella per a estos dies. I des ara que ve el calor i n'hi ha que lluir cotxe, pues, ahí sí que aquest divendres de la millor manera possible, i si no, el divendres, després d'anar de a esa festa en honor a Sant Isidre i a Benicarló, també podem donar una volteta. Suni López Fibla, moltes gràcies i fins proper divendres.
Fins el proper divendres. Cotxe netet per a Sant Isidre i per a celebrar-lo pues, amb molta alegria el proper diumenge. Una abraçada, bon cap de setmana.
I va seguir així el Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.
Et mous en patinet per Castelló? Doncs fes-ho de manera segura. Recorda que no has d'envair les zones per a vianants, ni utilitzar auriculars ni el telèfon mòbil. Adequa la teua velocitat a la via i mai superes els 25 km per hora. I no pergues el cap. Et recomanem que utilitzes casc de protecció. Més informació en castelló.es. Castelló, ciutat viva. Ajuntament de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas un lugar ideal para tu tienda, negocio o actividad profesional? Esta es tu oportunidad. Centro Comercial Entre Sierras, el nuevo centro comercial del Polígono de Altura. Contamos con espacios disponibles para tiendas de moda y complemento, espacios para eventos y celebraciones, actividades de bienestar, hostelería y ocio. Un entorno moderno con gran afluencia y perfecto para crecer. Contáctanos para más información y reserva de espacios. Llama al 662-917-777 o manda un mail a contacto@ccentresierras.com.
La Fira del Vidal i Susseres complís 11 anys. Enguany t'han preparat el cap de setmana del 17 i 18 de maig cates programades, degustacions, dolços, exposicions, productes gastronòmics i activitats per a totes les edats. Dissabte, 17 i diumenge 18 de maig brinda la Fira del Vidal i Susseres. Tradició, sabor i gastronomia t'esperen. Ajuntament de les Susseres.
¿Tu oficina necesita un cambio? Movaland te lo pone fácil. Tienen todo lo que necesitas. Muebles modernos, cómodos y funcionales, sillas ergonómicas, mostradores que dan envidia y mamparas separadoras para hacer magia con el espacio. Movaland también te monta falso techo y suelos que parecen de revista. Dile adiós al caos y hola a la oficina del futuro con Movaland. Y sígueles en redes sociales.
¡Atención! Llegan los días de máxima ahorra a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.